Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
A Ona Codinenca, l'esport no para.
Hola, bona nit, són les 9, ja ho trobàvem a faltar, aquelles boles amb estrelles, Infantino dirigint la cerimònia i Zanetti, l'exjugador mític de l'Inter, com a ambaixador de la final a San Siro. Un sorteig amb sorts ben diferents, la Roma pel Madrid, l'Arsenal pel Barça i el PSV Eindhoven pel Atlètic de Madrid. En principi, els tres equips de la Lliga Espanyola són favorits, però alerta amb l'Arsenal de Wenger, Ozil, Giroud, Alexis i Peter Cheggy i companyia, i alerta també amb les hores baixes del Madrid. Ara, però, és impossible de predir, perquè el futbol és ben volàtil, si no que li preguntin a Benítez o a José Mourinho, que no passa els seus millors moments al Chelsea. A la Lliga, a l'actualitat, l'Atlètic de Madrid pot acabar l'any com a líder de la Lliga, ja que el Barça, amb el Mundial de Clubs pel mig, no disputarà la jornada següent de la competició domèstica. L'empat del Depor en uns últims 20 minuts de partit molt fluixos i la derrota del Madrid al Madrigal, un Madrid que, per cert, contra el Malmo és capaç de fer 8 gols, però contra l'equip com el Villarreal, res de res, i en un nom en particular, Cristiano Ronaldo, que és un excel·lent jugador, sense cap mena de dubte, però sembla que només contra equips de segona línia. Contra el Barça, 0. Contra el Paris Saint-Germain, 0. I contra el Villarreal, que tampoc seria una potència europea, també, 0. Impossible que el portuguès guanyi la pilota d'or a aquest ritme, i a tot això arriba, com dèiem, el Mundialet de Clubs. Un Mundialet que normalment l'equip europeu és el favorit, però alerta amb els equips xinesos, per exemple el Guangzhou de Luis Felipe Escolari. Esperem que el Mundialet no passi factura, perquè ja vam veure què va passar l'any passat amb el Real Madrid. La dècima, tot molt bonic, un primer tram de Lliga boníssim, i després del Mundial de Clubs, tot cap avall. Bona nit, són les 9 i 3, benvinguts a l'Esport no para. Hola, què tal? Bona nit. Avui dia 14 de desembre, parlant, com sempre, de l'actualitat futbolística, no només del futbol, sinó també d'altres esports, per exemple, sense anar més lluny, l'NBA amb els Warriors patint la primera derrota a la Lliga regular. Avui hem tingut sorteig de Champions, analitzarem tots els enfrontaments, absolutament tots, centrant-nos, això sí, amb el Barça, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, tot això i molt més d'ara i fins les 10 de la nit. Abans, però, repassem els titulars de la jornada. Amb el Cesc Vilalta. Cesc, bona nit.
Bona nit.
L'Espanyol fa fora Sergio González i el seu lloc l'ocuparà el romanès Constantin Galca.
El Club Perico ho ha comunicat avui a la tarda després dels mals resultats. L'últim, una derrota contra el Celta. González marxa i arriba el romanès Galca, exentrenador de l'Steaua de Bucarest, que va guanyar la Lliga l'any passat.
L'Arsenal serà el rival del Barça als vuitens de la Champions.
Rival d'entitat al que li ha tocat el Barça, el líder momentani de la Premier, que està en fase creixent. Els blaugranes jugaran primer a l'Emirates Stadium i la tornada serà al Camp Nou. El Madrid s'enfrontarà a la Roma i l'Atlètic de Madrid al PSV Eindhoven.
Després d'una jornada de Lliga amb empat del Barça, derrota del Madrid i victòria de l'Atlètic.
El Barça, que va deixar escapar dos gols d'avantatge contra l'equip gallec, Lucas Pérez i Bergantiños van igualar els gols de Messi a la primera i Rakitic a la segona. El Madrid va caure al Madrigal per 1-0 i l'Atlético va guanyar a casa contra l'Atlètic de Bilbao.
Com queda la Lliga, doncs?
Amb el Barça i l'Atlètic de Madrid, co-líders, amb el Madrid a 5 punts.
Però no tot és futbol. Ignasi Serrats, bona nit.
Bona nit.
La selecció espanyola femenina d'handbol perd els vuitens de final contra França.
Les jugadores espanyoles han perdut 22-21 després d'un gol de penal de Lecraver amb el cronòmetre a 0. El partit ha sigut polèmic per males decisions arbitrals als últims minuts.
Els Golden State Warriors perden el seu primer partit de la temporada.
Els de Stephen Curry van perdre el seu primer partit a l'NBA aquesta temporada contra els Milwaukee Bucks per 108-95 i deixen el seu marcador amb 24 victòries i una derrota.
A l'ACB, victòries de Barça i Madrid respecte a Unicaja i Gran Canària, i el líder segueix sent el València, que no ha perdut encara cap partit.
Els de Xavi Pascual van despertar a temps contra Unicaja i van quedar 77-81 i el Madrid aconsegueix la seva 9a victòria seguida. I el València continua líder amb 10 partits guanyats de 10 disputats.
El Barça d'handbol guanya contra el Freiking Granollers per un contundent 39-28.
Els blaugranes guanyen contra els vallesans i allarguen la seva ratxa de victòries consecutives i la deixen en 76. El Granollers, en canvi, queda fora de la Copa Sobal.
Com t'agrada aquesta música, Cesc? Com et posa aquesta música de Champions? És escoltar-la. I pèls de punta, avui un altre cop sorteig de Champions. Arsenal pel Barça, el PSV per l'Atlètic de Madrid i la Roma pel Real Madrid. Cesc, com ho has vist tot plegat?
M'encanta la música celestial de la Champions i al Barça li ha tocat un rival que diríem que no era dels més assequibles, tampoc dels més durs, però que ja... Els precedents pel Barça són bons. Tornaven als vuitens amb 16 equips i rivals al bombo 2 força potents, com dèiem, podrien ser, per exemple, la Juve, que està remuntant a la Sèrie A, o el Paris Saint-Germain, que era, per mi, l'os més dur. Finalment, però, el rival, com dèiem, ha estat un vell conegut, l'Arsenal d'Alexis Sánchez. Partides a la vista amb dos equips que estimen la pilota i que es troben en un molt bon moment a les seves lligues. Els de Wenger són líders, a falta de confirmar el resultat de Leicester-Chelsea, que s'està jugant ara mateix, i els de Luis Enrique van deixar escapar 2 punts al Camp Nou contra el Depor, però la derrota del Real Madrid al Madrigal els situa a 5 punts dels blancs i empatats amb l'Atlètic de Madrid, això sí, que va guanyar contra l'Atlètic de Bilbao 2-1 al Calderón. El conjunt blaugrana, però, ha conegut que serien els londinencs dels seus rivals des de Yokohama, on han arribat aquesta matinada després de 13 hores de vol. L'equip s'ha entrenat aquest matí a les 6:30 de la tarda, hora japonesa, i ja prepara l'enfrontament contra el Guangzhou xinès, entrenat per Luis Felipe Scolari. Però anem a repassar ara quins altres enfrontaments, a banda de l'Arsenal-Barça, ens ha deparat el sorteig dels vuitens amb el nostre amic Infantino, removent les boles. El Real Madrid, com dèiem, s'enfrontarà a la Roma, que ja va demostrar contra el Barça, que és un rival assequible, tot i que els de Benítez no estan en el seu millor moment. L'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al PSV Eindhoven de Philippe Cocu, un ex-blaugrana, I el partit més atractiu, diria jo, seria, amb tots els respectes per l'Arsenal-Barça, és el Chelsea-Paris Saint-Germain, un duel d'altura que la temporada passada, recordareu, ja va deixar un gran espectacle amb l'eliminació dels homes de Mourinho a última hora. També serà molt interessant el partit que hi haurà entre la Juventus i el Bayern de Munic amb el retorn de Kingsley Coman, per exemple, o d'Arturo Vidal a Munic. I el partit més fluix és el que enfrontarà, per mi, Wolfsburg i Gant. La resta de partits, quins són? Són el Benfica, Zenit i el Dinamo de Kiev, City. En principi, crec que haurien de passar el Zenit i el Manchester City.
I per parlar de tot això, conversem una estoneta amb el Javi Fernández, analista tècnic, amb el que farem un repàs de tots els emparellaments d'aquests vuitens de final de la Champions. Javi, què tal? Bona nit. Comencem pel primer que ha sortit, que era una mica la ventafocs d'aquest sorteig, el Gant, que li ha tocat el Wolfsburg, potser un dels emparellaments amb menys nom.
Perquè el València, per mi, té un nivell molt similar al Wolfsburg i ja li va crear problemes. És cert que el València no està en el millor moment, però tampoc se l'ha de descartar del tot amb un percent.
Un Gent que intentarà col·locar-se a uns quarts, que seria tot un somni, per l'equip belga seria realment una sorpresa. Vinga, passem a comentar un altre emparellament, aquest Paris Saint-Germain-Chelsea. El PSG, que ja va eliminar el Chelsea la temporada passada, ara es tornen a veure les cares, en aquest cas, Laurent Blanc i José Mourinho.
Superior a la que es troben els jugadors del Chelsea.
A veure si Mourinho una mica pot intentar arreglar els problemes que té dins el vestidor, que en té bastants. Que en té bastants.
Sí, en té bastants i principalment els ha guanyat. Aquesta tàctica de picar jugadors, de dir que no són tan bons per demostrar, a vegades els jugadors no els senten gaire bé i jo crec que és el que està passant, que és el que està passant i li costarà sortir d'aquí. Ha d'aconseguir 4-5 victòries consecutives, trobar el millor nivell de Hazard, trobar el millor nivell de Cesc, sobretot, que és molt important, i a partir d'aquí anem construint pràcticament una temporada nova amb un objectiu nou, que és ficar-se a la Champions, que el té molt difícil.
Vinga, passem a comentar el Roma-Madrid, un Madrid en hores baixes, que li ha tocat un rival teòricament molt, molt assequible.
És un equip que porta 5 partits sense conèixer la victòria, sí? sumant els 4 de Lliga i el de Champions davant el Bate, amb equips inferiors a ell, i que té una poca consistència defensiva. Ha encaixat 18 gols, sí? El Madrid n'ha encaixat 13, però també té un bon bagatge ofensiu, n'ha marcat 31 gols, té jugadors com Deco, Salah, Gervinho, que arribarà pel partit segurament, ja que parlem de finals de febrer, té bons jugadors, Pjanic, que molt bé, i tenint en compte el nivell del Madrid, doncs podria ser que la Roma posés en problemes.
Parlem d'un altre equip de la Lliga Espanyola, en aquest cas el Barça, Arsenal-Barça, un d'aquells enfrontaments que pel futbol serà una alegria.
Doncs sí, principalment pel nivell d'aquest de l'Arsenal. És un equip molt més consistent que d'altres anys, perquè en defensa doncs encara Bellerín demostra que no és tan defensiu com ofensiu, Kosin Limmer-Saker encara tenen alguns problemes, però és un equip més consistent i sobretot amb un gran Mesut Özil que està tenint el nivell de regularitat que sempre se li ha demanat per arribar a ser un jugador que pot arribar a ser. Un bon moment de Giroud també, que està amb un molt golejador, arribarà Alexis, estarà Ramsey, que Forla podria ser que podria arribar. És un equip complicat. Jo veig que el Barça, sobretot després d'aquests tres partits empatats, podria ser que si no està concentrat pogués endur algun sortit.
Passem a un altre dels enfrontaments, per mi, estrella, aquest Juventus-Bayern. Dues maneres d'entendre el joc totalment oposades.
Doncs sí, la veritat que sí, el Bayern sempre destaca i el que passa és que està tenint moltes baixes. La veritat és que està fora Ribéry, està fora Robben. Ara ha tornat una micona Thiago, l'altre dia no estava Müller tampoc. Està tenint moltes baixes característica en els equips de Guardiola, i que és una cosa que hauria de millorar. Però la Juve també està molt per sota del nivell que va demostrar l'any passat. L'any passat la Juve tenia un joc molt més superior, a part dels jugadors molt importants, i els jugadors que han arribat ara semblen que comencen a acoplar-se una mica, amb Dybala, Morata, que està sent suplent, Mandzukic sembla que s'ha acoplat una mica millor que Llorente. Doncs podria ser que li donés algun problema, però jo veig un Bayern molt superior, la veritat, i que ha de passar sense cap problema.
El tercer equip de la Lliga Espanyola, l'Atlético de Madrid, potser el que ha tingut més sort.
Doncs sí, perquè aquests equips holandesos sempre destaquen per la fragilitat defensiva, no? I hem vist que l'Atlético de Madrid, este davanter que es diu Antoine Griezmann, que està en un moment de forma estel·lar, i a més té bons jugadors al voltant, no? I el PSV, una lliga que no és gaire competitiva, està darrere d'Ajax i del Feyenoord, molt a prop, però és una lliga que no exigeix gaire. De fet, aquesta setmana passada va empatar 1 a casa contra un rival molt assequible, el Triple B de Venlo. I bé, veig que l'Atlético no ha de passar cap problema tal com està jugant ara mateix. Recordem que és l'equip menys golejat de tota Europa, només amb 7 gols.
Déu-n'hi-do, una bona dada. I els últims dos enfrontaments, aquest Dinamo de Kiev-Manchester City, Benfica-Zenit, recordem, que no es podien enfrontar Kiev, el Dinamo de Kiev i el Zenit, per problemes polítics. Per tant, queda aquest Dinamo de Kiev-Manchester City. Javi, quines sensacions et desprèn aquest enfrontament?
Aquella parella de centrals, Company està sent baixa, centrant Mangada, Otamendi, i no s'estan acoplant gaire bé, però clar, la fragilitat del Dinamo, que ha deixat fora l'Oporto, però perquè té dos jugadors amb molt de talent, però jo crec que amb el City no li donarà.
I acabem amb el Benfica-Zenit. En principi, potser és un altre dels emparellaments més equilibrats.
Sempre se li ha notat als equips russos en aquests moments, i sobretot al Zenit, que és el que temporada rere temporada està apareixent en aquestes fases finals. Però jo crec que el mal moment de la Lliga, sobretot que és la darrera temporada de Villas-Boas, que ja ho ha dit, i el mal moment de Lliga jo crec que faran que l'equip es senti molt a la Champions. I el Benfica ara mateix no està sent el referent de la Lliga portuguesa, també està passant per alguns problemes d'acoplament de jugadors, i jo crec que sí, pot ser una mica equilibrada, però aquesta falta de ritme que poden tenir els equips russos pot ser bastant perjudicial.
Apostes pel Benfica, doncs, eh?
Sí, jo la veig així.
Javi Fernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns una estona d'aquí a l'Esport No Para, un autèntic plaer, i a veure si ens retrobem en aquests quarts de final que cada ben segur deixaran una Champions d'allò més emocionant. Javi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, bona nit. El Javi Fernández, que ens comentava aquests grups, aquests vuitens, no sé si aquí a la taula, Ignasi, Cesc, com veieu aquests vuitens de final? Repassats amb el Javi, per mi hi ha dos enfrontaments molt de gran calibre, PSG-Chelsea i Juventus-Bayern.
Jo tot hi afegiria, com no podia ser de cap altra manera, el Barça-Arsenal, perquè també és un partidàs de dos equips que els agrada jugar a futbol, que estimen la pilota, la possessió, i que per tant serà un duel interessant, com també han sigut els altres precedents que hi ha hagut contra el Barça. Sense anar més lluny, la final del 2006 a París, remuntada inclosa del Barça. L'Arsenal es va avançar amb el gol de cap, però després, primer Eto i després Belletti, van remuntar el partit, i diríem que van engegar una mica una dècada gloriosa pel Barça, que després van arribar tantes altres Champions. De fet, contra l'Arsenal es van enfrontar també la temporada 2009-2010 amb el 2-2 a l'anada i després el 4-1 amb el pòquer de Messi a la tornada amb 4 gols espectaculars.
Avui ho debatíem amb uns companys. Aquella Champions creu que va ser l'inici d'una època gloriosa o potser el final d'aquella època Rijkaard, ja l'inici de la decadència de Rijkaard?
Bueno, si ho mirem, és a dir, si mirem del 2006, ara el 2016 diríem que és una dècada gloriosa, perquè al final, al cap i a la fi, el Barça només va tardar 3 anys a aconseguir la de Roma, i en canvi venia d'una època des del 92 que no n'havia guanyat cap més. Per tant, jo diria que allà va ser una mica que el Barça es va treure l'espina i va dir: ep, que jo també puc guanyar Champions. I a partir d'aquí, doncs, centrant-nos en el partit contra l'Arsenal, sí que les eliminatòries del Barça, com dèiem, la del 2009-2010, i després també hi va haver-hi la del 2010-2011, que va ser, en aquest cas, no de quarts, sinó de vuitens, que el Barça va perdre 2-1 a l'Emirates, amb aquell gol de Van Persie, crec que també d'Arshavin, però després, dos gols de Messi i un de Xavi van fer que el Barça estigués als quarts de final, i a més recordaràs el golaç de Leo Messi, com pica la pilota per sobre del Múnia per fer aquest golaç que va fer, que per mi és un dels gols que més recordo de Leo Messi, un dels que em va agradar més estèticament, perquè sembla que la pilota volés per sobre, a més amb un espai super reduït. No sé encara com va poder picar la pilota per sobre del Múnia. Després, més partits. Tenim el precedent de l'any passat del Chelsea Paris Saint-Germain.
Partidàs,
un partit disputadíssim, partidàs.
El que em va agradar més de la Champions de la temporada passada, a mi.
Probablement sí.
I segurament amb aquelles actuacions de Thiago Silva, aquelles mans,
sí.
Una mica de nen petit, que van provocar algun penal.
Sense Ibrahimovic, que el van expulsar a la primera part, i tot i així, a la pròrroga amb 10 van aconseguir empatar el partit.
I al final, amb el gol aquell de David Luiz, crec que era. Bueno, David Luiz van marcar i Thiago Silva,
sí.
Els dos, sí. Va ser aquests golaços de cap, de jugades d'estratègia, que ara sí que és veritat que els dos equips, en aquests moments, perquè clar, estem parlant de que és el febrer això, en aquests moments arriben, diríem, com a favorit al Paris Saint-Germain, però el Chelsea no se'l pot donar mai per mort.
Ignasi.
Veurem Mourinho. Amb els emparellaments que han sortit, jo més o menys ja veig bastant clar el camí que seguiran els quarts de final. Jo ja veig que el Wolfsburg, el PSG, el Madrid, el Barça, el Bayern, l'Atlético, el City i el Zenit són bastant clars que passaran de ronda.
Jo el Zenit no ho tinc tan clar. I ho comentava fa uns instants el Javi Fernández. La Lliga Russa s'atura. Ja s'ha acabat la Lliga Russa. Per tant, el març potser fa més i mig que l'equip de Villas-Boas no competeix.
Sí, però
I aquesta falta de rodatge, sovint, i més en uns vuitens de Champions, es nota.
Sí, també és veritat que això tens raó, que es nota, però també és veritat que jo crec que en aquests moments el Benfica no és el Benfica que era fa una temporada enrere o fins i tot dues temporades enrere, que va arribar a la final d'Europa League i que tenia un equip molt bo, amb Cardoso i amb altres jugadors, i ara és veritat que a la punta d'atac hi tenen a Raúl Jiménez, de l'any passat, que estava a l'Atlètic de Madrid. Jo, per tant, crec que han perdut bastant potencial, i en canvi el Zenit, tot i que té aquest hàndicap de que ja no disputa la Lliga, el veig molt més fort, si més no, amb jugadors de qualitat com Witzel, o també el belga Witzel, o també Hulk, i jo crec que això pot ser un factor decisiu, i també sumar-hi que l'eliminatòria arribarà en l'època de més fred, diríem, a Rússia, i que, per tant, això és un factor a favor que té el Zenit de Sant Petersburg. Però bé, s'ha de veure, però també coincideixo amb l'Ignasi que serà el Manchester City qui passarà, que serà l'Atlètic de Madrid qui passarà, que serà, per mi, el Bayern també qui passarà, que serà el Barça, que serà el Madrid, i que serà, d'aquest partit, jo diria, em mullaré, el Chelsea qui passarà. Però
sovint passa que aquells que equips que no estan fent gaire bona temporada a les seves respectives lligues, en aquest cas el Chelsea a la Premier, que de fet després actualitzarem resultat, un partit interessant, al camp del Leicester, hem de dir? O
Leicester.
Actualitzarem el marcador perquè és un partit realment interessant per la Premier, i el que comentava, equips que no estan tenint gaire bons resultats a la Lliga, llavors s'ho juguen tot a la Champions, a la competició europea.
Sí, vull dir, s'haurà de veure com es desenvolupen tots aquests partits, però bé, també és veritat que ara, com comentàvem abans, el Madrid està en un mal moment, la Roma és veritat que tampoc no és que tingui un gran moment, a la Sèrie A també després repassarem com es troben, però evidentment el Madrid, per molt malament que estigui, hauria de passar, per exemple, davant de la Roma.
De fet, avui fem dues preguntes als nostres oients. Qui creieu que és el favorit? Què creieu que passarà en aquesta eliminatòria Arsenal-Barça? I, si us voleu mullar més, podeu, perquè us reptem a dir els vuit equips, que seran els quarts de final. L'Ignasi els ha dit, el Cesc també. Ara només us toca a vosaltres. Cesc, anem cap al Japó i comentem l'actualitat també del Futbol Club Barcelona, que jugarà al Mundial de Clubs.
El Barça, que ha fet aquest dilluns el seu primer entrenament al Japó, com deies, on ja prepara la disputa del Mundial de Clubs de la FIFA com a campió d'Europa, en un vol que ha durat unes 13 hores. L'equip ja ha aterrat al sud de Tòquio, i Neymar, amb un petit trencament fibril·lar, evidentment, no ha participat de la primera sessió que sí que han fet els seus companys. Una sessió breu, una sessió lleu, amb estiraments, bàsicament, amb jocs de possessió, però que no ha comptat, evidentment, amb una càrrega excessiva, perquè els jugadors estaven fatigats d'aquestes hores de vol i també de la diferència horària, que són 8 hores més. De fet, l'equip ara mateix està dormint allà a Yokohama, que diríem que són ara mateix les 5:30 de la matinada. Per tant, l'equip ja està dormint. De fet, d'aquí poc, fins i tot ja, quan nosaltres anem a dormir, ells ja s'estaran despertant per tornar a fer una sessió d'entrenament. Però bé, el Barça, que s'ha entrenat davant de l'enrenou, a més, de 200 nens de l'escola que el club té a Tòquio, i que han animat els seus ídols fins a l'extenuació. Fins i tot s'han atrevit a cantar l'himne del club. Hi ha hagut un nen, una imatge, que un nen de 8 anys que s'ha atrevit a cantar l'himne del Barça amb un català, diria, molt correcte. Per tant, déu-n'hi-do que aquest nen s'hagi atrevit a fer l'himne, i d'aquesta manera.
Imatges curioses, com també, Cesc, la que hem vist a dins l'avió, gràcies al compte de Facebook, de Twitter també, de Leo Messi,
En pijama.
Hem vist Leo Messi en pijama.
Per descansar en aquest llarg trajecte, el Barça, a més, que ha viatjat amb l'avió, si no m'equivoco, més gran del món. I, per tant,
hi havia espai, les hi havia espai de sobres.
Incòmodes per...
no... No, incòmodes no anaven. I, de fet a l'arribada d'aquí, de l'avió, de l'expedició a Yokohama, després de l'entrenament també ha parlat Busquets i ha dit que al Barça li fa molta il·lusió el Mundial i no ha volgut ni sentir parlar de la derrota del Madrid aquest diumenge al Madrigal, i ha dit que l'equip està centrat en guanyar el Guangzhou, que serà el rival del Barça aquest dijous a dos quarts de 12 del matí, que s'enfrontaran contra l'equip xinès entrenat per Luis Felipe Scolari, l'entrenador que va rebre en l'últim Mundial un 1-7 d'Alemanya.
Cesc, repassem ben bé. Per on els seguidors del Barça podran veure aquest partit? Que, de fet, es podrà veure en obert.
Sí, aquest partit es podrà veure a través de 8TV. I serà una mica la retransmissió del Barça juga a 8TV. És una mica l'extrapolació de RAC1, doncs, amb 8TV.
Però que, de fet, entenc que no serà una retransmissió diferent. Simplement agafaran, no?, el senyal de RAC1.
El senyal de RAC1
i també sonarà per la televisió.
A la tele, sí, sí, exacte. Aniran sincronitzats i, per tant, la gent podrà veure a través de 8TV en obert tot aquest Mundial entre clubs des del dia 13, que...
De fet, ja han fet partits.
Fins al dia 20, que és quan s'acaba, que és la final, i que, en principi, doncs, hi hauria de tenir el Barça, si és que no hi ha una sorpresa majúscula, contra el Guangzhou.
I
que compta, per cert, amb jugadors com Robinho o Paulinho.
A l'altra semifinal, si no m'erro, hi ha el River.
Sí. River Plate. Sí,
River Plate.
Sí. Ex-equip de Mascherano.
Que s'enfronta també contra un altre equip xinès o asiàtic.
Sí, crec que era un equip asiàtic. Ara buscarem ben bé exactament qui era, però era un equip que, a més, va donar la sorpresa i que, per tant, doncs, River Plate, en principi, és qui hauria d'acompanyar el Barça a la final. Per tant, una final entre blaugranes i argentins, que ja va disputar-se anteriorment en altres mundials de clubs, de fet, l'any 2009, amb aquell gol amb el cor, diríem, de Leo Messi. Va ser contra l'Estudiantes de la Plata, també un rival argentí.
I llàstima que no hi tindrem un altre català, l'entrenador de l'Auckland City d'Austràlia, no de Nova Zelanda, que va perdre la fase prèvia, l'equip de Ramon Tribuliets, que no estarà en aquestes semifinals del Mundialet de clubs. Alguna coseta més, Cesc?
L'equip és el Sanfrecce d'Hiroshima, l'equip que s'enfrontarà a River Plate.
En principi, River el favorit, el Barça també, i per tant s'enfrontarien a una final que seria, Cesc, quan la podrem veure, la final?
La final serà diumenge a la mateixa hora que la semifinal.
Al migdia,
sí, migdia,
amb el Vermutet,
sí, sí.
I 8TV per veure aquesta semifinal.
Sí, sí.
Tanquem el bloc Barça, obrim el bloc del Reial Club Deportiu Espanyol. Your view of things today got young to fade away. The sinner Simba aren't aware our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. Ignasi, amb notícies fresques d'aquesta tarda hem conegut la destitució de Sergio González.
Doncs sí, l'Espanyol emprèn un nou camí des d'aquest dilluns per mirar de frenar la mala ratxa de resultats. Sergio González deixarà de ser el tècnic del primer equip i un altre exjugador de la casa, el romanès Constantin Galca, assumirà el càrrec en el seu lloc. L'equip blanc i blau ha sumat un sol punt dels últims 9 en la Lliga i és 12è, tot i que està només 3 punts per sobre de les places de descens després d'aquesta ratxa adversa de resultats. L'equip, sota la batuta de Sergio des de la passada temporada, ha estat criticat per la seva pròpia afició en els últims partits que ha disputat al Powerade Stadium i Sergio ha estat citat aquest mateix matí a les oficines del club per trobar un acord de desvinculació del club. Ja no s'haurà la banqueta aquest dimarts en el partit de tornada de 700 de la Copa del Rei que l'Espanyol juga contra el Llevant. I la decisió s'hauria pres en una reunió que es va convocar aquest diumenge a les oficines de l'Espanyol per analitzar la situació esportiva de l'equip en presència dels nous accionistes majoritaris del club.
Ignasi, repassem ara qui és aquel seu substitut, el romanès Constantin Galca, perquè de ben segur que hi ha molts oients que no el coneixen.
Doncs el seu substitut, el romanès Constantin Galca, té 43 anys i la temporada passada va estar a la banqueta de l'Steaua de Bucarest i es va proclamar campió de la Lliga Romanesa.
És a dir, un entrenador que en principi no té gaire experiència en el futbol espanyol, per no dir cap.
Bueno, sí que en va tenir, però no a nivell de
tècnic.
De primera. Sí que va ser tècnic de l'Almeria B, però bé, no serveix de precedent, diríem.
I a l'Espanyol no ha calgut cap transició per passar de l'etapa de Sergio González al període de Constantin Galca. El tècnic romanès ha arribat aquesta tarda a les dependències de l'Espanyol i a partir de les 6, o sigui, avui a la tarda fa dues horetes, ha fet el seu primer entrenament com a màxim responsable de l'equip i serà presentat després de la sessió, o sigui que ara mateix el deuen estar presentant, o fa una horeta.
Fa ben poca estona que s'ha presentat el nou tècnic de l'Espanyol, precisament a la ciutat esportiva d'Ari Jarque.
Sí, i l'Espanyol Llevant de Copa d'aquest dimarts serà, doncs, el primer partit d'amb Galga a la banqueta.
Com veieu aquesta decisió? A mi, si més no, m'ha sobtat. Sí que és cert que venia d'una derrota a Balaïdos davant el Celta, però potser Sergio González tenia una mica més de rèdit.
Jo, quan ha circulat la notícia per les xarxes, ho he volgut confirmar bé perquè no m'ho creia. Sí que és veritat que l'Espanyol està a 3 punts del descens, però jo crec que Sergio González és un gran entrenador, ho estava fent bé, estava apostant fins i tot per jugadors del planter, que és una mica l'esperit que té el conjunt perico, i m'ha estranyat que el destituïssin. De fet, jo crec que hi havia comunió entre ell i els futbolistes, i tot i les derrotes, l'Espanyol no tenia tampoc una tan mala posició a la Lliga. De fet, és 12è, l'Espanyol, amb 17 punts.
Sí, sí, és una cosa estranya.
M'ha estranyat, perquè està a 4 punts del 8è. Vull dir, la situació diríem que no és tan dolenta, a no ser que hagi passat alguna cosa i que els jugadors o algun directiu hagi dit, mira, tanquem aquesta etapa, però, de fet, Constantin Galca no sé quin domini de l'Espanyol té. O sigui, és veritat, com dèiem, que
quin domini de l'Espanyol, en doble sentit, vols
sí,
dir.
Exacte, sí, sí. De l'Almeria B, m'ha sortit sola aquesta brometa, però vull dir, va ser entrenador de l'Almeria B, però no sé fins a quin punt domina la llengua. Per tant, això també és un hàndicap.
Veurem, no sé fins a quin punt és una decisió dels nous propietaris, fins i tot.
També
s'hauria de veure.
Clar, aquí, a partir d'aquí no sé si volen convertir l'Espanyol en quin equip, si el volen portar més amunt, si creuen que aquest entrenador és l'adequat, cap a on anirà ara l'Espanyol, perquè també m'agradarà veure, no en el mercat d'hivern, perquè no crec que fitxin, però l'any que ve, potser al mercat d'estiu, a veure si hi ha algun fitxatge que ens sorprèn a tots.
És que, de fet, la intenció dels nous propietaris
és aquesta, però
és que l'Espanyol arribi a Europa amb fitxatges. De fet, parlaven de bastants milions sobre la taula per fitxar. A veure si l'Espanyol fa algun fitxatge d'aquells importants, d'un davanter, d'un migcampista, d'aquells jugadors que tiren del carro.
Sí, sí.
Potser fins ara,
i dels que tenia, bueno, fins
un
ara,
Sergio García, potser. Sí.
Sense anar més lluny. Sense anar
que doni esperances a l'afició, que ara està una mica caiguda, i que torni l'esperança.
Sí, perquè jo crec que Gerard Moreno és un gran davanter, però és un davanter, és un segon davanter, que és un complement al davanter estrella per mi, i amb Sergio García que has fet una gran parella, per exemple.
Que de fet, fins a quin punt no s'han plantejat. Evidentment és molt d'hora i fa ben pocs mesos que ha deixat el futbol professional, però Raúl Tamudo era un home que coneix perfectament l'Espanyol.
Sí, sí.
I ha passat molts anys de la seva vida, sí que és cert que no té experiència com a entrenador, però almenys coneix l'Espanyol, cosa que Constantín
Gal
que no.
Sí, sí, és una opció que hi havia sobre la taula i no s'ha plantejat. Tampoc no sé, perquè sí que és veritat que està posat en el món de la representació, però jo crec que seria un gran tècnic i és Iván de la Peña.
També.
És veritat que està en tot aquest tema de representants, però de futbol en sap un munt i li agrada el futbol. I jo crec que Iván de la Peña seria un gran entrenador. Però bé, els camins cadascú decideix per on volen i, de fet, els directius això ni s'ho miren i acaben triant un entrenador que poca gent s'ho hagués pensat que l'Espanyol tindria per fitxa.
A la Premier, actualitzem marcador, s'ha avançat
sí, sí.
El Leicester 1-0, gol del de sempre.
De Jamie Vardy, el 15è gol d'aquesta temporada del jugador del Leicester City, que està en un estat de forma increïble i que està portant el Leicester al liderat. De fet, ara, d'aquí breus instants ja, ho analitzarem tot al futbol internacional.
A pocs minuts per arribar a la mitja part d'aquest partit de la Premier. Algun més en joc, Cesc?
Sí que n'hi ha algun més, però són d'altres lligues i no són d'equips, diríem, principals que ens interessin a
principalment tant, i aquest,
a nosaltres.
I aquest
principalment seria aquest de Leicester-Chelsea.
Doncs amb tot això, no sé si volíeu comentar alguna coseta més de l'Espanyol.
Veurem com entra aquest entrenador a la Copa, a veure si...
És una curiositat.
Si aconsegueix la classificació. Diuen que entrenador nou, victòria segura, però mai se sap.
I veurem si acaba l'Espanyol a Europa. Potser no coneix l'Espanyol, ni l'idioma, ni el club, però qui sap si s'entén bé amb els jugadors i troba una manera de joc millor de la que tenia Sergio González. Amb tot això, ara sí, passem al futbol internacional.
Comencem, com sempre, amb la Premier League anglesa, que ens ha deixat, de moment, en aquests instants, aquest marcador, com comentàvem fa res, el Leicester 1, Chelsea 0, que s'està començat a les 9 de la nit i que s'està disputant ara mateix. De fet, està en el minut 41 de la primera meitat. Ha marcat Jamie Vardy, però també tenim altres marcadors. Un marcador que situava l'Arsenal fins ara com a líder, és l'Aston Villa 0, Arsenal 2, però que amb aquesta victòria momentània del Leicester deixaria aquest equip com a líder. També tenim sorpreses aquest cap de setmana, perquè el Bournemouth, després de guanyar l'anterior setmana al camp del Chelsea, aquesta setmana com a local va guanyar 2-1 al Manchester United de Van Gaal, que tot i així segueix ben a prop de les posicions capdavanteres a la Premier, tot i que el van eliminar de la Champions, i que per mi és un gran fracàs, un nou fracàs del Manchester United. El Manchester City, que va guanyar també el seu partit per 2-1, i també està situat com a tercer, molt a prop de l'Arsenal, i molt a prop també només a 3 punts del Leicester, que és qui encapçala la classificació. I el Liverpool va empatar aquesta setmana 2-2 contra el West Bromwich Albion i es troba 9è amb 24 punts. Repassem les posicions capdavanteres altra vegada. Leicester primer amb 35, Arsenal segon amb 33, el City tercer amb 32 i el Manchester United quart amb 29 punts. Marxem ara cap a la Bundesliga, on no hi ha color. Amb nova victòria del Bayern de Munic per 2-0 contra un rival que no està fent una mala temporada, tot i ser la seva primera a la Bundesliga, és l'Ingolstadt, que va ser fundat l'any 2004, fa ben pocs anys, però que ja es troba a la Bundesliga i va perdre, en aquest cas, a casa del Bayern de Munic per 2-0. També hi va haver-hi partit, també hi va haver-hi victòria, novament, del Borussia Dortmund, que va guanyar 4-1 a l'Eintracht de Frankfurt i va seguint l'estela del Bayern de Munic, que és qui lidera en solitari. També va haver-hi resultat del Hertha de Berlín, que va jugar contra un altre equip recent ascendit, que és el Darmstadt, i va guanyar per 0-4, i ara és tercer. I el Wolfsburg, el rival del Gant a la Champions, va empatar contra l'Hamburg 1, i això deixa la classificació amb el Bayern, com dèiem, primer encapçalant amb 43 punts, seguit del Borussia Dortmund amb 38, l'Hertha de Berlín amb 29 i el Wolfsburg amb 26. Marxem ara cap a la Sèrie A italiana. I comencem parlant del líder de la classificació, de l'equip que va llançat, de l'equip que ara es troba mateix en solitari, liderant aquesta taula de la Lliga Italiana, que és l'Inter, que va guanyar 0-4 a l'Udinese i que d'aquesta forma obté 36 punts a 4 de la Fiorentina, que justament va perdre el seu partit contra un rival que està revifant, que fa unes setmanes comentàvem que estava per la part baixa de la taula i que ara es troba quart, situat quart ja, a només 6 punts del líder. És la Juventus, que va guanyar 3-1, com dèiem, al conjunt violeta. En aquests moments, un partit en joc al descans, Lazio 0, Sampdoria 0, i el Nàpols, que va empatar a 0 contra la Roma, i d'aquesta manera deixa la classificació amb l'Inter líder, com dèiem, amb 36 punts, seguit de la Fiore amb 32, empatada, això sí, amb el Nàpols a la tercera posició, i la Juve és quarta amb 30 punts. La Roma ja s'ha vist avançada pel conjunt de Turí i en té 29. El Milan és setè amb 25 i la Lazio dotzena amb 20 punts. Marxem ara cap a la Lliga Francesa, que hi va haver-hi un clàssic, PSG Olympique de Lyon. Amb aquest partit, com comentàvem, aquest clàssic, diríem, de la Lliga Francesa, que és el Paris Saint-Germain-Lyon, i que va guanyar l'equip parisenc per 5-1. Una maneta dels homes de Laurent Blanc, que ja es troben, atenció, 17 punts per sobre del segon classificat. Que qui és el segon classificat? L'Angers, un equip que ha pujat aquest any i que aquesta setmana va empatar a un contra el Girondins, i d'aquesta manera deixa el PSG pràcticament amb la Lliga sentenciada i que es pot centrar en la Champions, en fer un bon paper, es pot centrar en les competicions de Copa i, per tant, és un rival que està en un molt bon moment de forma. Qui tenim tercer a la classificació? El Mònaco, que aquesta setmana va guanyar el Saint Etienne i es troba empatats de punts amb 31 amb l'Angers. El Mònaco, que ha anat fent una remuntada des de les últimes setmanes fins ara i que, per tant, ja es troba en la tercera posició a la prèvia de Champions, diríem, en aquests instants. A la Lliga Francesa, que hi ha hagut bastants empats aquesta setmana, i un empat també, com no podia ser de cap altra manera, de l'Olympique de Marsella contra l'Ajaccio. Per tant, l'Olympique de Marsella, que es troba en la novena posició amb 24 punts, i l'Olympique de Lyon, després de la derrota, com comentàvem al principi, del Paris Saint-Germain, amb 26 punts.
Where you been all my life, baby, this is sin, the way you looking at life. I vinga, ràpidament repassem les altres informacions del món de l'esport en format més breu. Ignasi, avui començant precisament de golf.
Doncs sí, l'organització de la Ryder Cup ha triat el Marco Simone Club Golf Club als afores de Roma com a seu de la Ryder Cup del 2022. Per aquest torneig bienal de golf que enfronta els millors golfistes d'Europa contra els millors d'Amèrica, una de les seves finalistes era el PGA de Caldes de Malavella. El camp de golf PGA a Catalunya, a Caldes de Malavella, era un dels quatre candidats a organitzar aquest torneig que enfronta cada dos anys els millors jugadors dels Estats Units contra la resta del món. Finalment, i contra tot pronòstic, el comitè de selecció de la Ryder s'ha decidit per la proposta italiana.
Una llàstima no poder tenir un torneig de golf tan important aquí a casa nostra. Seguim parlant d'hoquei.
Doncs els tres equips espanyols participants a l'anada dels vuitens de final de la Copa Sers, Vilafranca, Reus i Alcoià, van obtenir bons resultats amb els que hauran d'enfrontar els decisius partits de tornada el pròxim 16 de gener. L'Enrile Alcoi va aparcar el seu mal moment a l'Hockey Lliga, en la que és colista, i va oferir un gran partit contra el Matera italià i va guanyar 4-3. El Vilafranca va treure un valuós empat a 3 en la seva visita a terres portugueses, en el que es va enfrontar amb el Joventude d'Oviana, i el Reus Deportiu va aconseguir una victòria 2-3 a la pista del Turquel.
També hi ha resultats a la Lliga Europa amb Barça i Vic.
Sí, amb Barça i Vic com a principals representants, el Barça, que va perdre el Palau Blaugrana contra el Porto de Reinaldo García, que tornava al Palau, i el Vic, que va golejar 9-0 al Merignac, i d'aquesta manera doncs, els deixa a la classificació els biguetans com a segons del seu grup, el grup B, amb 9 punts, molt per sobre de l'Hoquei Bassano, que en té 3, i el Merignac, que en té 0. Per tant, el Vic, que té molt bé la classificació, i el Barça, el grup del Barça, que és segon, perquè va perdre contra el Porto, i el Porto és primer amb 12 punts. La pròxima jornada d'aquesta Lliga Europea d'Hoquei Patins serà el dia dissabte 16 de gener. Per tant, ara hi ha una parada per Nadal.
I una parada també per disputar algunes jornades de l'Hockey Lliga. Amb això donem per tancats aquests breus del món de l'esport i ràpidament buscarem sintonia d'audiència.
Abans, però Edu, tu digues, que ets un expert, diríem, en el tema, gran golejada del Barça a Freaking Granollers.
Expert no ho sé, sí que és cert que el Barça, si del Barça la Sada d'handbol va guanyar per 11 gols de diferència el Freaking Granollers, Déu-n'hi-do, però sí que és cert que el Barça és molt superior a tots els equips de la Lliga Sobal. El Granollers, que de moment és quart, no es classifica per la Copa Sobal que es disputa aquest cap de setmana, precisament el 19 i 20 de desembre a Lleó. I veurem com arriba el Freikin a la segona volta i també a la EHF. Recordem que a partir del febrer ja podrà jugar el nou fitxatge Àlex Márquez, i que ha de ser important per Carlos Viver per començar a tenir una mica de fons d'armari després de la marxa de Toledo. Veurem com acaba la temporada. Esperem que a la Copa del Rei, aquest dimecres, si no m'erro, juga un partit important a la pista del Gijón, partit únic, el Freikin, que en principi hauria de ser superior a l'equip asturià per superar aquesta eliminatòria de la Copa del Rei. En tot cas, ara sí, audiència, juga fort, a veure què han dit avui els nostres oients. Parlem d'un altre equip de la Lliga Espanyola, en aquest cas el Barça.
Jugafort.
Vinga, què han dit avui els nostres oients, Cesc?
Doncs mira, fèiem dues preguntes, només n'han respost una. La primera era si creieu que el Barça superarà l'Arsenal a la Champions. I la segona, quins 8 equips seran els quarts de final de la Lliga de Campions? I el Pep Acosta, que el tenim per aquí rondant, perquè d'aquí res ha d'entrar a fer el programa Anem a la Muntanya, ha respost: jo crec que passaran la Juventus, Barça, Madrid, Zenit, City, Atlético, Wolfsburg i Paris Saint-Germain. Per tant, el Pep, que deixa fora el Bayern de Munic de la Champions. No sé si el tenim per aquí propi i el podem atracar,
no, però bé. No sé si ens escolta, però sí, que... és realment... bé, s'ha mullat,
sí.
Mullat, perquè la Juventus sí que és cert que està fent un bon inici de Lliga i, de fet, ho va demostrar l'any passat arribant a la final de la Champions.
I tant. En tot cas, li haurem de comentar al Pep fora d'antena, veure què en pensa, i la setmana que ve ja ho explicarem. Doncs aquests eren els equips que deia el Pep Acosta i no hi ha més respostes. Per tant, deixaríem entre l'opinió de l'Ignasi, l'opinió meva i l'opinió del Pep, com aquests principals rivals, també l'opinió del Javi Fernández, que ens ha comentat avui el programa.
Doncs amb això ho tindríem tot, algun punt més. Actualitzem marcadors a mitja part, no?
Mitja part, ara en aquests instants, mitja part, descans, Leicester 1, Chelsea 0, ha marcat, recordem, Jamie Vardy. Està en joc la Lazio Sampdoria, que també segueix amb empat a 0, i per tant estarem pendents d'aquests partits, a veure com acaben, per explicar-ho la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Cesc, moltes gràcies, Ignasi. Nosaltres tornem la setmana vinent, com sempre, a les 9 ens podreu escoltar a l'Esport No Para. Ja serà 21 de desembre, segurament l'últim programa d'aquest any 2015. Cesc, Ignasi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
Bona nit. Aren't aware our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives in control.